Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Alfred López, autor de Esto no estaba en mi libro de historia de la política. Alfred López avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un divulgador, un escriptor més aviat divulgador, que ha fet un llibre preciós, concretament Història de la política, perquè la pugui entendre tothom, un llibre fantàstic, i com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, com estàs, Alfred?
Hola, bon dia, molt bé, què tal, perfecte.
Pues vinga, comencem. Per què es fa un pròleg si no és necessari? O per què és necessari un pròleg?
És l'antesala de qualsevol cosa. El pròleg és el preludi, i igual que en l'amor n'hi ha les preliminars, en un llibre té que haver un pròleg. Alguna cosa que t'endinsa a que comencis a tindre una miqueta de ganes de llegir aquell llibre.
Intrahistòria, hauria de ser més coneguda que aquesta ciència, no?
Sí, la història té moltes històries amagades. La intrahistòria jo crec que és la part més maca de la història.
Fernando VII, rei felon. Per què era un rei felon?
Era un rei felon perquè va ser el pitjor rei que ha hagut en la història d'Espanya, un rei que va ser traïdor als seus mateixos, va ser traïdor i sempre als seus interessos.
Se't veu el plomero. Aquesta expressió era d'aleshores o què?
Quan algú diuen, ostres, que sé de què picojeas, qui ets. Però clar, en l'època de Ferran VII ja va haver la milícia, aquella milícia que va haver que es posaven uns penachos i se sabien qui eren, si eren progressistes, liberals, per el penacho aquell que portava, el plomero de l'uniforme.
Els pressupostos per als lleons sempre han sigut insuficients. Això que és un indirecte contra els que manen o què?
No, clar, sí, sempre, els pressupostos sempre han sigut insuficients. Sempre se posen pressupostos per a lo que més interessa.
Llavors, chaquetero és un terme que es feia anar molt durant la transició. Veig que tu també l'has ressuscitat. Per què?
Sí, no, i és que l'he ressuscitat perquè, a més, és molt abans de tota aquesta, sinó que té molts de segles d'un personatge que tenia un va fer una chaqueta i depèn de si estava a França o estava a Espanya i apujava un regne o a l'altre, el donava la volta a aquella chaqueta amb els colors d'un regne o de l'altre.
Voto a Brios, és votar a Déu Nostre Senyor d'amagat, això?
Sí, ve a ser una manera no de fotre, sinó de no dir alguna blasfèmia, no? Llavors, l'imaginari popular va crear aquest voto a Brios.
Sufragi censitari. Això va ser primer de la Primera República, perquè com havia d'anar per cens el vot o com s'havia de depositar?
Sí, el vot es feia. Vam lluitar molt per el sufragi universal, però és que abans del sufragi universal tampoc podien votar tots els homes. Depèn de si tenien estudis, si no tenien estudis, si tenien diners, si tenien propietat, si eren majors, etcètera, no tots els homes podien votar abans.
Diu, tots els que m'han condemnat a mi s'han quedat sense sufragi. Qui ho va dir, això?
Ara mateix m'has deixat en blanc.
Bueno, devia dir-ho Ferran VII, un d'aquests.
Sí, segur, però n'hi ha moltes dades que no me les sé de memòria perquè fa tant de temps que vaig escriure el llibre.
Aquest hi ha una frase molt bona que diu, tens que ser de Pitorreo i voter a Ruiz Mateos. Tu, aquest sí que és claríssim, eh?
Ruiz Mateos, quan es va presentar per a eurodiputat, que també va ser diputat i tal, i va aconseguir un parell de bones bueno, dos eleccions que va treure bons resultats, però bueno, era el voto populista, com es diu.
No, el vot de jo penso que era més aviat el vot de rebuig, però bueno, no sóc expert en, sí, però, en ciència política.
Era un personatge populista i que aquella gent descontenta des de rebuig va votar igualment amb ell, com també van votar molt a Herri Batasuna, o sigui, gent que no comulgava amb ETA i tota la ideologia terrorista, van votar per castigar el govern del Felipe González de l'època.
Com realitzar una perfecta campanya electoral? Ho sabries fer, tu?
Bueno, coneguem bé l'enemic o l'adversari, i això ja ve de l'antiguitat, no? Quan creaven i miraven de conèixer i sobretot de fer molts bons discursos.
La política fa amics irreconciliables, no? Més que enemics.
Sí, i dintre d'un mateix partit, i avui en dia ho veiem, no? Com n'hi ha disputes, no? Per lideratges o per tendències polítiques. Dintre d'un mateix partit pot haver gent d'un cantó i de l'altre, no? D'un espectre i de l'altre polític dintre d'un mateix partit, i tots volen tenir la raó. Són amics, són companys, però són enemics al mateix temps.
Una bona dialèctica és la millor arma per atacar l'oponent?
Sí, com he dit abans, igual que per fer una bona campanya, la dialèctica és perfecta, i saber trobar les paraules i saber dir allò on saps que afectarà al teu contrincant.
Camarada ve de càmera.
Sí, càmera, que era els quartets, les habitacions on diversos membres de l'exèrcit es trobaven i dormien i compartien, i es van convertir les càmeres en camarades, i ja després a la revolució russa i la Unió Soviètica ho va utilitzar camarada com salutació entre els membres de l'esquerra.
Pràxedes Mateo Sagasta, com podia ocupar 7 vegades la presidència del Consell de Ministres? Sempre sortia...
Sí, perquè havia un bipartidisme entre progressistes i liberals, i s'anaven alternant, i ara te toca a ti, ara me toca a mi, i s'anaven, i ja ho tenien tot pactat.
Cuanto más primo, menos me arrimo.
Sí, això és hacer el primo, sobretot, era un tractament de cortesia que es feia a aquells membres que pertanyien a la família reial, no? I llavors, quan la invasió dels francesos, just abans de la invasió dels francesos, van enviar una carta a un dels familiars del llavors rei, que era el Carlos IV, el pare del Ferran Saté, i el van enganyar, no? I com van començar aquella carta amb el querido primo, no? Va fer el primo, no? Perquè el van enganyar, i després els francesos van entrar aquí i van fer el campi qui pugui.
El de Galinsoga va ser molt sonat. Bueno, jo era molt petit, perquè la Vanguardia inclús va arribar a dir-se espanyola, perquè la Vanguardia va ser espanyola perquè ell ho va dir-ho.
Sí. Mira, a més, era un home que tenia catalanofòbia, i mira, i era un tipus de missa diària, com aquell que diu, i un dia que va canviar l'horari de la seva missa es va trobar que estaven donant l'homelia en català, i el va posar com boig. Aquest era el director de la Vanguardia, i va liar i va dir todos los catalanes una mierda i tal allà enmig, i bueno, i es va formar tal follón que es va aconseguir la societat civil i cultural, i no podem dir política perquè no es deixava en aquella època, van aconseguir que el Galinsoga acabés fora de la Vanguardia, i bueno, després va vindre de director de la Vanguardia, substituir-lo al que era el pare del que va ser president del govern, de José María Aznar, que va ser també director de la Vanguardia.
Sí, franquista, posat a dit.
Sí, tot això era franquista, sí, ja dit.
Costa veure Tarradellas dient Viva Espanya.
Sí, perquè era era un brindis que volia fer quan, en el moment que ell va guanyar les primeres eleccions al Jordi Pujol, ell volia fer un brindis, no? Però un Viva Espanya, però era una cordialitat, no? Com diem, mira, ara Espanya està canviant, Espanya els permeteix que hi hagi una autonomia que es podrà donar moltes més coses, no? Però no va ser ben agafat, no? En aquella època, de que algú pogués, i més una figura com el Tarradellas, pogués o volgués brindar o fer un brindis amb el cava, dient Viva Espanya, no? O per Espanya i tal, i no el van deixar, no? I es va emprenyar bastant al Tarradellas, i va escriure a La Vanguardia, ja, que llavors ja no era La Vanguardia Espanyola, va escriure a La Vanguardia per comentar el que havia passat i tal.
Enterrar els americans per part de Rússia, una mica difícil, no?
Perdona, que no he escoltat bé.
Enterrar els americans per part de Rússia, una mica difícil.
Sí, sí, bueno, la Guerra Freda va ser un període que molt difícil, perquè eren continuos els conflictes que hi havia en polític i espionatges, i també va ser una de les de l'època també en la que la política i la contrapolítica van tenir molt a lloc.
Pedos de Arenque, carai, tu, una mica estrany això, no?
Sí, sí, els Pedos de Arenque, va ser, imagineu-vos, en plena Guerra Freda, un país nòrdic que té por que els ser invaït, i que de repente nota que n'hi ha submarins soviètics al redor de les seves aigües, no? I comencen a gastar-se un fotiment de diners per comprar tota mena de radars que detectin la presència soviètica dels submarins a aigües, no? A aquelles aigües. I bueno, hi ha conflicte perquè una vegada i altra havien detectat, i una altra vegada l'altra, i conflictes diplomàtics i tal, no? I després de 30 anys d'investigacions i tal, es donen compte, una investigació es descobreix que aquells sorolls que sentien, que creien que eren submarins soviètics, eren els pedos o les flautulències dels peixos, els arenques, que es comuniquen a la base de flautulència. Sí, sí, va ser molt sonat i van voler amagar molt aquesta història.
Candidatos, si realment fos... t'ho diré en castellà. Candidatos, si realment fuera por lo que hubiera creado, ¿qué bien iríamos? ¿Qui era Candidatos?
Sí, el Cándido Candidato, sí, i Aniels, el candidato... que sea, y siempre y es pensaba tenía que ser una persona neta, una persona limpia, una persona que tingués darrere seu tot intachable, ¿no? Avui en día no es así, o sí que es intachable quan entra en política, pero després molts són els que destacan las mans, ¿no? De la corrupció. Sí, pero la idea del candidat antiguament era molt diferent a la que tenim ara.
Posar una mestressa de casa a la Casa Blanca, ja ho va intentar-ho la Hillary Clinton, això. Qui ho havia intentat abans?
Sí, moltes dones s'han presentat a les eleccions presidencials dels Estats Units. El que passa que nosaltres ho sabem perquè vivim en l'època de les tecnologies on es coneix tot, no? Però moltes ho han intentat, no? I per això coneixem a la Hillary Clinton, que ha tingut tanta rellevància. Però altres les han conegut. Però inclús han hagut mestresses de casa que s'han volgut presentar, però que no han sigut de veritat mestresses de casa, sinó han sigut campanyes de màrqueting que van crear un personatge que era una mestressa de casa en una selecció presidencial dels Estats Units, i darrere hi havia un personatge que era un showman bromista que es dedicava a enganyar a la gent ingeniosament, i va posar al descobert com el sistema també electoral americà era tan fràgil que pogués reunir moltíssim recolzament quan havia creat un personatge d'una mestressa de casa com a candidat a la Casa Blanca. Va ser una història molt divertida. N'hi ha un documental que potser en les xarxes es poden trobar, i un llibre que explica tot com es va hilar tota aquesta història, que és molt, 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 molt curiosa.
No veig del tot descabellades les propostes de Yette Bronstein. Quines eren aquestes?
Perdó?
Les propostes de Yetta Bronstein.
Sí, la Yetta Bronstein. Aquestes propostes podien ser, entre tot, entre altres, posar els segells que sortissin la Jane Fonda, la Jane Fonda sortissin al segell, així la gent compraria més segells i la crisi del servei postal acabaria. També posar una fonda d'aigua que fos el suero de la verdad, no? Per allà en el Senat i tal, perquè els polítics, quan entressin, beguessin d'aquella aigua i només tinguessin que dir la veritat. Eren idees molt descabellades que estaven dintre d'aquesta broma que va gastar aquest personatge.
México, y concretamente Ciudad de México, tiene repetidos movimientos sísmicos, això segur sempre.
Sí, sí, i a més, un personatge que va ser un dels primers que van crear una mena de màquina per detectar aquells moviments sísmics i tal, va ser un personatge que el va fer molt famós per aquesta màquina i després perquè va ser el perpetuo candidat a la presidència de Mèxic, que es presentava una vegada darrere de l'altra. La gent li deia que li votava massivament i després els resultats en les urnes tenia 4 vots. Se suposa que era per putxerassos que es feien en aquella època.
No és necessari el porfiriat per les irregularitats de Mèxic. Són contínues, en les eleccions. Sí, sí. Sé del que parlo,
No, no, és una cosa que avui en dia podríem trobar en qualsevol país, de qualsevol continent.
Alexis Calvo, Colòmbia, amb altura, això que només feia 1,05 metres, aquest senyor, per ser president, o què? Qui era aquest senyor?
Sí, sí, era un eslògan, era l'eslògan de que, bueno, era un tipus que bueno, me deixo 1,5 metres i va tenir aquesta ocurrència. És que els eslògans polítics han donat molt de lloc. No sempre han existit els eslògans polítics. Podríem dir que des de principis del segle XX, per dir una data aproximada, es van posar els eslògans polítics, no en les campanyes. Fins aleshores eren més frases estretes de les campanyes i de lo que havien dit els candidats a cada moment en els mítings i tal, que no eslògans treballats de darrere amb un equip, no? I sí, sí, la història dels eslògans han durat molt de lloc.
Deixar la política per als professionals em sembla malament. Sentir aquesta frase, deixar la política professional. A mi no m'agrada.
Ja, però n'hi ha gent que es dedica a la política professionalment, n'hi ha persones que es dediquen a la política vocacionalment. Cada vegada n'hi ha més vocació i n'hi ha més professionalitat. N'hi ha gent que des que acaba els estudis es fiquen en un partit polític i tota la seva vida laboral és dintre del partit, sense haver conegut altres coses, altres treballs, sense, bueno, i avui en dia tenim molts casos en la política actual, no? Llavors, un dels grans errors de la política és a vegades donar jocs de rellevància, ministeris, direcció en general, etcètera, a personatges que són vinculats al partit i que tota la vida han estat al partit, fidels a un partit, a una ideologia, però que no tenen experiència prèvia en un camp, no? Llavors et pots trobar que un tipus que es va treure una carrera de Belles Arts, una carrera que és fantàstica, no?, però que potser el posen encabeçant una direcció general del Ministeri de Defensa, no?, i dius, ostres, no quadra molt, no? L'experiència que és nul·la d'aquest personatge amb el que realment té que fer, no?, que desenvolupar. Sí, és molt peliagut, això.
Amadeu de Savoia, almenys va ser un rat, aquest senyor, no?
Aquest sí, i va ser per dir-ho d'alguna manera, el primer i únic rei que va ser escollit democràticament, perquè el va escollir al Parlament, després de fer partir dels Borbons d'Espanya, tenir molts candidats mirant i a veure qui era el més preparat. I l'Amadeu de Savoia va ser el més preparat. El que passa que no el va trobar una Espanya en aquell moment que volia un rei com ell, si no volia un altre tipus. Ni ja estava molt dividit entre els que continuaven aferrats al Borbó i després els que volien la República, que després d'anar-se ell, després de molt poc temps, va haver la Primera República, però tampoc va quajar bé.
Suárez, un error que no lo fue.
Sí, en un principi, clar, Suárez va ser la gran sorpresa de la transició. Després, el president que es va quedar quan va morir Franco i tal va ser el Arias Navarro, i no s'esperaven que el Suárez, que sigués un any més jove i tal, que sí, que era el director de Televisió Espanyola i tal, i falangista i tal, pues que no esperaven que fos un bon president i que sigués el president. Havia un altre candidat. I Ricardo de la Sierra, que és un d'aquells personatges que de franquista i després de la transició, que va arribar a ser ministre i tal, pues va criticar molt, no?, el que Suárez fos escollit president del govern, i després es va reflectir de les seves paraules, es va retractar, no?, va dir: no, m'he equivocat, no fue ningún error elegir a Suárez.
A Fraga se'l coneix més pel bany de Palomares que per l'oposició, no? Com a figura de l'oposició.
Sí, el famós bany de Palomares, que va caure aquelles bombes i tal, i amb l'embajador d'Estats Units, per dir que no passava nada, ells van anar allí a Palomares, a Almeria, a banyar-se i tal, i el nodo va... Bueno, era un tipus que era molt peculiar. Tenim que tenir en compte que va ser un dels grans polítics de la història d'Espanya. Tenia molt moltíssims defectes, no? Però era un gran estadista polític, no? I un dels polítics intel·ligents, no? A Espanya van tenir la sort que amb la transició van tenir grans polítics que van fer una molt bona transició. Alguns, clar, eren molt de dretes i altres que no comulgaven amb la política de l'època, però Fraga va ser un personatge molt peculiar i, bueno, i va fer grans cagades, però també algun acert va tindre.
Bueno, per acabar, cafè per tots, un mal assumpte, no?
No, el cafè per a tots va ser un bon assunt. Gràcies al cafè per a tots el va arribar a la conciliació dels les tendències polítiques de les esquerres amb les dretes. El van sentar tots a la taula, catalanistes i no catalanistes, gent d'esquerres com el Partit Comunista i gent de dretes com el Manuel Fraga. Els van sentar tots els socialistes, el Felipe González de l'època, van sentar a una mateixa taula, van parlar i van tancar amb clau en aquell moment feia falta fer-ho, Ara, avui en dia fa falta la memòria històrica, però en aquella època feia falta deixar tancada aquella porta o entrar tancada aquella porta de lo que havia passat 40 anys enrere per tornar a començar amb un nou model d'estat, amb una democràcia, amb una constitució, etc. Jo crec que va ser un dels grans acerts que va tenir la política d'aquella època, i com he dit abans, el Suárez va ser un error que no lo fue, no va ser cap error, sinó va ser la persona idònia per conduir cap a el que després ell va aconseguir.
Bueno, doncs fins aquí. És una història de la política molt ben explicada sobre coses que tothom que sap que van passar, i està molt ben escrita, francament. Llegiu Història de la política d'Alfred López. És un llibre fantàstic. Edicions Almuzara. Gràcies, Alfred.
Gràcies a vosaltres.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.